Aqualia us porta el comentari d'actualitat al de Far a Far. Aqualia, per a una gestió sostenible de l'aigua.
Va, 8 i 30, 3 i 30, obrim el nostre espai de comentari d'opinió de l'actualitat. Avui estem molt ben acompanyats del professor Formenterer de la Universitat de Barcelona, especialista en economia, en Miquel Joan. Molt bon dia, Miquel.
Bon dia, com va?
Hauríem de dir good morning, no? Aquesta setmana tan especial en què hem estat mirant molt cap als Estats Units.
Sí, més aviat good morning, Vietnam. Però bé. Bé, volia comentar una mica per què ha guanyat en Trump, perquè al final... el nou president dels Estats Units, bueno, que repeteix, que diuen que els presidents dels Estats Units que només han guanyat una vegada, perquè els màxims són dues vegades, els màxims són 8 anys, els hi diuen ànecs coixos. Per tant, ja no serà
un ànec coix,
sinó que ja serà un president que haurà acabat lo màxim que es pot ser president dels Estats Units.
A més, amb la peculiaritat de tenir una altra presidència entremig. O sigui, no ho ha fet seguit, diguem-ne.
Exacte.
I una altra de les peculiaritats és que és el primer president dels Estats Units condemnat per la justícia.
Sí, però ara li quedarà anat. Ara ho netejarà tot, això.
Ho dic perquè darrerament s'ha parlat molt del cas Stormy Daniels i tot això, però la gent s'oblida d'un abús sexual, també condemnat per part de Donald Trump, que va cometre l'any 1996, això és una sentència judicial, i pel qual doncs, també va ser jutjat i sentenciat l'any 2023. Un abús sexual que va tenir lloc en una botiga a Nova York i la víctima va ser una escriptora nord-americana que, a més, quan ho va denunciar en públic, perquè és periodista i escriptora, encara va rebre una sèrie d'infàmies per la qual Donald Trump també va ser condemnat.
Sí, sí. Però la gent té la memòria molt...
molt curta.
Molt curta, molt curtíssima, curtíssima. No se'n recorda d'això. I aviat ja veuràs com... segurament, més ara controlaràs Congrés, Senat, i podrà nomenar tots els jutges i al final venen temps de... que tindrà moltes implicacions, no només durant aquests 4 anys, sinó, clar, tots els nomenaments que es facin de persones ultraconservadores, això tindrà efectes a més llarg termini. Bé, al final, en Trump, ja sabeu de qui estic parlant. Jo he buscat tres qualificatius per qualificar aquest home, i és un mal educat, és un xulo i és un impresentable. Dit això, sí. acaba de guanyar les eleccions als Estats Units i que Déu mos agafi confessats. Bé, la qüestió és molt senzilla. I per què ha guanyat aquest personatge? Al final, anem... a lo meu. És a dir, com va dir l'assessor en Jim Carville el 1992, que era una estratega de la campanya d'en Bill Clinton contra en George Bush, li va dir, it's the economy, stupid. Mm. Al final, anam a ressolar allà on sempre m'interessa, que són un tema econòmic. És a dir, 4 de cada 10 ciutadans dels Estats Units en considerar que l'economia és el principal problema. I per tant, quan ve una persona... I quan dic l'economia, de què estic parlant? Doncs d'una cosa que hem parlat moltes vegades aquí, de la inflació. Des de 2020 al 2024, la inflació ha estat un 20%. Ha pujat un 20% la inflació, hem pujat un 20% els preus i els sous no han pujat un 20%. Per tant...
som un 20% més pobres.
La gent és més pobra. I per tant, si ve algú i diu que combatré la inflació i a més afegeix que combatrà la immigració, la gent la convenç i això vota. Encara que al final veurem que el que farà la immigració pot ser que sí, però la inflació no, perquè la seva política torna a ser inflacionista. Però és igual, ell ja ha guanyat. És a dir, no sé si m'explic. Llavors, al final, el perfil del votant d'en Trump és un home, un votant blanc, rural i no universitari. I el més fort és que ha pujat entre la població llatinoamericana i els afroamericans, i la població negra.
Això costa d'entendre des d'Europa, sí. Entenent veient el discurs de Donald Trump al respecte dels llatins, el que deia dels haitians, el que ha dit dels porto-riquenys i la seva actitud respecte a moviments com el Black Lives Matter.
Cert. A veure com ho puc explicar perquè s'entenga que és mal d'explicar, sí. perquè ho és. És com si un negre s'afilia en el Ku Klux Klan. A veure si m'ho puc explicar. els llatins i els afroamericans, que són o eren immigrants, ara ja han arribat, ja estan aquí. Llavors, els llatins i els llatinoamericans i els afroamericans...
El penúltim migrant contra l'últim migrant.
Exacte, exacte. Veuen que ells ja han arribat i s'amenaça que pot venir són els immigrants de fora que els hi poden treure la seva feina, perquè la seva feina normalment és de baixa qualificació. Ja sé que no diu molt això a favor de l'espècie humana, però és així. És a dir, costa d'entendre, no agrada, voldries pensar en una altra cosa, però, mira, cada vegada més població d'origen estranger és partidària de blindar les fronteres. I a més, parla de deportacions. Deportacions, paraula, paraula, Déu-n'hi-do, quina paraula. És a dir, deportacions massives d'immigrants.
Sí, sí.
I clar, i això d'aquí... tindrà efectes, i a més, sempre, i a més és mentida, la promesa de baixar impostos. Sempre. A més, això, els partits liberals i de dretes sempre ho fan. Anem a baixar impostos i mentida. Em pareix que aquí a Formentera va passar. No sé què va passar en su rebut d'escombraries. No me'n record massa bé, perquè prefereix no pensar-hi gaire sobre el que passa en el govern d'aquí. Bé, analitzant una mica els votants d'en Trump, entre els 15 i els 18 anys, Kamala Harris encara ha aconseguit guanyar un 55% del vot i en Trump un 42%. Clar, una cosa, si sumam 55 i 42%, no dona 100%, dona 97%, perquè sempre hi ha un percentatge, 2, 3, 4, 5%.
Vot nul o blanc o...
O que no es manifesta. No dona la gana de dir contestar, per què? Perquè has de contestar.
Si ja, però
no...
entenc que el 100% és el total de vots comptabilitzats,
exacte.
No?
Sí, sí, i els altres o no es manifesten o... O
s'han anat a votar però han fet alguna cosa rara.
Sí, o senzillament no han volgut contestar a s'encastat. Perquè allà als Estats Units ho compten tot. Ho compten tot i fan enquestes de tot.
Sí, sí, sí.
I si tu no vols contestar, per cert, no tens per què contestar. Okay. Per tant, l'economia ha tingut un paper central i també hem de veure que hem passat per la pandèmia i la inflació, perquè la pandèmia ja no m'ho recordem. És que, perquè vegis, abans comentaves de la memòria.
Oblidadissos, no?
Mira, jo crec que és un tema de salut mental i tot el que no ens interessa ho oblidam.
Sí.
I això ho fem tots. Això és la condició humana. És a dir, al final som d'aquesta manera. I bé, s'ha de reconèixer que compara l'etapa de bonança de l'anterior Trump amb el que troben ara. I pensen que si tornen a votar en Trump tornarem a estar igual. És a dir... Per tant, i a més, la gent ens fa una pregunta molt fàcil. A veure, jo, la meva família, jo, com estic ara? Estic ara millor que fa 4 anys o estic pitjor?
Estic pitjor.
Com que estic pitjor, aquestos que ara, fora. Ja no es tracta de si és republicans, si són demòcrates, que per cert, els colors estan canviats.
Sí.
Els republicans són
vermells
i els demòcrates són blaus. És a dir, perquè vegis que això d'aquí no té a veure amb colors. I per tant, si és d'anteriors, jo estic pitjor que abans, és que ara no m'interessen. És a dir, és una argumentació molt, molt primitiva.
Clar,
aquí a Europa, Europa sempre anam d'un altre pal. Aquí nosaltres som més reflexius, pensant més i tal. Mentida.
Ja ens ho pensem, no?
Exacte, mos ho creiem. Però és mentida, això. És a dir, nosaltres sí, estan millor, seguim votant els que hi ha, i si estan pitjor, canviem.
El que passa és que jo crec que hi ha escenaris, hi ha contextos on hem de tenir en compte això. És a dir, potser estem pitjor, però potser no és per el mandat o el govern que hem tingut els últims 4 anys, sinó per altres factors que també tenen a veure. I el govern ha fet doncs, que la crisi sigui una mica pitjor. Això podria ser una justificació per a aquelles persones que, tot i trobant-se pitjor, en el nòmbit personal, segueixin votant el mateix candidat.
Pepo, la culpa sempre és del govern.
Sí, d'acord.
Mani qui mani. No com eren típic olla aquests de fa N anys que deien la pròxima setmana hablaremos del gobierno. Era una crítica en el govern.
Sí.
Era una manera de criticar el govern. En aquest temps no es podia criticar el govern perquè ja sabeu qui manava. Bé, per tant, llavors una altra cosa. Els demòcrates, la Kamala Harris, havia apostat molt pels drets a l'avortament. I perquè vegeu les coses... Em pareix que eren... no, hi havia 7 estats decisius, 9 estats, 7 o 9 estats.
7, els swinging states són 7 i els 7 se'ls han portat, Trump.
Sí, els 7 són els decisius. Són exacte, swinging states, aquests són els decisius. No, s'ha fet una consulta sobre el dret de l'avortament. Mm. I normalment ha guanyat la postura a favor del dret de l'avortament. És a dir, la gent ha votat a favor del dret de l'avortament i ha votat en el Trump. No és coherent, no s'entén. I això ho ha fet perquè també en Trump no s'ha xupat gaire en el tema de l'avortament perquè els hi va prometre en els evangelistes, que recordeu, els evangelistes són un 25% de la població dels Estats Units.
Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do. Que lluitaria contra l'avortament. Però a més, la seva dona també està a favor de l'avortament. Però bé, bueno, total, el que vull fer ara és que hi havia, perquè allà quan es votava el Congrés i un terç del Senat, i a més es feien preguntes referendàries. Què farem d'això, què farem de l'altre? I al final, una d'aquestes preguntes referendàries era el dret de l'avortament, i la gent ha votat favorablement el dret de l'avortament. Però, en canvi, ja va votat en Trump. És a dir, és curiós. Al final, la base del president Trump, 55% de població blanca, 15% de suport afroamericà, més un 8% més, 8 punts, no 8% més. O sigui, abans devia ser un 7, ara un 8%. És a dir, ha doblat el suport afroamericà i ha augmentat un terç, 41% del vot llatinoamericà.
Importantíssim, per tant, aquest increment del vot llatí a Donald Trump.
Sí, i afroamericà. I amb una promesa de el tema de deportar immigrants. Lluita contra la immigració. Sempre el dolent és de fora. Bé, i tot això d'aquí, com us afecta a nivell d'economia, a nivell mundial?
Bona pregunta.
Per tant, quins són els possibles efectes d'aquesta onada expansiva a la resta del món? A veure, si això hagués passat, que us diga, a Portugal o a Marroc, o aquí mateix, no passaria res, perquè la nostra rellevància, el nostre paper a nivell mundial és petit. En canvi, als Estats Units és molt important. També s'ha de dir que hem de veure el que va fer fa 4 anys, que precisament no va ser molt... No és que puguem ser molt optimistes, però també us haig de dir que hi ha una diferència entre les promeses de campanya i la política real. Per tant...
Això passa tot arreu i a la Casa Blanca també.
Exacte. I dos coses que es veuen venir. La possibilitat d'una guerra comercial amb Xina.
Amb lo de la pujada d'aranzels al 100%,
exacte,
no?
Exacte, exacte. Bé, 100%, ara Europa els acaba de pujar també.
Sí, però estem parlant d'Europa, que és un 35, no, em sembla?
Sí, una tercera, però un 30%.
30%.
A veure una cosa. Què és un aranzel? Un aranzel...
Un impost a l'importació.
Exacte, un impost en els productes importats. És a dir, quan poses un aranzel, quan poses aquest impost en els productes, quan creuen la frontera i venen cap aquí, els productes s'encareixen. D'aquesta manera, encareixes els productes de fora i els teus productes, els productes nacionals, la producció nacional, guanya competitivitat. Perquè els productes de fora els has encarit artificialment.
Són més difícils de comprar per al teu públic nacional.
Exacte. I per tant, la gent fa que es decanti més per producció nacional.
Molt bé.
Hi ha unes argumentacions a favor del proteccionisme. Jo ja us ho dic ara, no estic a favor del proteccionisme, perquè és un empobriment. I per què? Fixeu-vos el que dèiem abans. Si tu puges els preus dels productes importats, els teus, que abans podies comprar més barats, ara compraràs els teus que abans no eren tan barats en comparació, i per tant els preus pujaran, estàs fent inflació.
No pot ser que llavors el públic opti pel producte nacional?
Sí, si és més car que si importat, sí. Però ja estàs pagant més del que pagaries
abans. Sí, és més barat, més barat que l'importat. Sí.
Però si no hi hagués hagut impostos d'importació, si no hi hagués hagut aquest aranzel, el producte importat seria més barat.
Clar, entenc que llavors gastaràs més, perquè el producte nacional és més car que el de fora sense aranzel, però també és veritat que pots estimular l'economia nacional, no? Entenc jo que la política de Trump va per aquí. Generes més llocs de feina, més riquesa, per tant, al final potser surt a compte, o no, no ho sé.
Sí, això són els arguments a favor del proteccionisme. Això és quan poses aranzels, estàs protegint la teva economia envers a la resta de productes fabricats a la resta del món. Hi ha molts d'arguments. Jo només estic en considerar que un acceptable, que és l'argument d'en Hamilton List, que diu que es tracta de protegir la indústria nacional quan és naixent, quan acaba d'aparèixer. És a dir, i el bo d'aquest argument és que és transitori. Ei, vaig a protegir la indústria nacional, però espavila, perquè d'aquí uns anys obrirem a la competència mundial.
Clar. Es considera que ja és maduro. Que
exacte,
ja és madura.
Que va ser el que es va fer quan Espanya va entrar a la Unió Europea. Molts de sectors varen tenir una protecció durant uns anys fins que es va obrir l'economia de la resta dels països de la Unió Europea. Per tant, aquest és un argument que jo entenc, però fixa't que és un argument que és limitat, és transitori, limitat en el temps. Llavors, tots els altres. Protegir sectors d'indústria nacional, sectors estratègics, sectors de defensa, i tot això d'aquí per defensar si tu defenses els llocs de treball d'un sector, d'una indústria que és ineficient, que és poc competitiva, l'únic que fas és retrasar la mort anunciada. I un altre argument que s'aguanta una miqueta és la competència deslleial.
Aquesta és una altra, perquè d'això la Unió Europea ha acusat a Xina, precisament, d'estar subvencionant la seva producció de vehicles elèctrics.
I aquí que estan fent... A veure, per favor. Com allò de... Com era la paia en el...
Ull alié, quan tens una viga a l'ull.
Exacte, això, no? Sí. A veure, quantes subvencions s'han preparat per donar a la futura fàbrica de segon de producció de bateries per vehicles elèctrics?
Ja.
És a dir, tots, no ens enganyem, el que no pots fer, si estàs bé, descap, supòs, és fer-te trampes en solitari. És a dir, tots hem fet, en certa manera, competència deslleial, a través de subvencions. També un altre argument és, bueno, si ens aprofitam de les subvencions que donen el govern de Xina a la producció xinesa, doncs ja hi sortim guanyant, però no és així. Bé, tot això ho dic perquè... tot aquest escenari s'està posant en dubte el que va ser l'arquitectura mundial després de la Segona Guerra Mundial. Després de la Segona Guerra Mundial, en Bretton Woods es va crear Fons Monetari Internacional, Banc Mundial, després el 49 es va crear la Organització de les Nacions Unides i el 48 es va crear el GATT, l'acord general sobre aranzels i comerç. Clar, aquí el GATT era favorable en el lliure canvi. De fet, el GATT va funcionar tan bé i des de final de la Segona Guerra Mundial fins avui en dia el nivell de creixement econòmic és evident. Llavors, el GATT va funcionar tant que es va reformular en el que és l'OMC, l'Organització Mundial del Comerç, que va començar a funcionar el 95. Clar, en el moment en què entram en polítiques proteccionistes, estàvem anant absolutament en contra descorrent de lliure canvi del GATT i de l'Organització Mundial del Comerç. És a dir, estem, no sé si m'ho donen compte, però estan posant en entredit tota l'arquitectura que es va fer després de la Segona Guerra Mundial.
I això com pot afectar-nos? Si hi ha una guerra comercial entre Xina i Estats Units, perquè entenc jo que Xina el que farà ara és aplicar aranzels a el que vingui dels Estats Units.
El que vull dir és que quan poses aranzels, al final qui ho paga és el consumidor. Aquest consumidor que ha votat en Trump, si tu li poses aranzels, està pagant més car. Al final, paguen els consumidors, ja recordeu que les mesures econòmiques no són neutres. Sempre hi ha uns que guanyen i uns que perden. Qui guanya? Els productors nacionals. Qui perd? Els consumidors nacionals. I, evidentment, qui perd? Tot el sector de producció d'importació. D'acord? És a dir, però al final, si sumam, el més fotut d'això és que els productors nacionals guanyen menys de lo que perden els consumidors nacionals. I això és una pèrdua d'eficiència, una pèrdua de benestar. I això ja sé que no... És una miqueta mal...
No, jo crec que ho expliques molt clarament.
Però al final, si tu volies comprar una cosa i ara més barata, i ara no la pots comprar més barata perquè te li han posat un impost, per què es fa això? Perquè compres el producte nacional i no el producte d'importació.
Jo crec que ha estat molt, molt gràfic el professor Miquel Joan, però això com ens esquita en altres?
Com ens esquita? Molt fàcil. Si jo, Estats Units, pos aranzels, els altres països què faran?
Lo mateix.
Bé, clar.
La Unió Europea et posarà...
Que és altre tonto? No, ja. Acaba de quadrar així, això, en el món. Clar, si entrem en aquesta espiral, és misèria per tothom. És a dir, estem amb unes polítiques... Per què? A veure, i això per què ho dic? Perquè, en teoria, en teoria no hi ha la pràctica. Si fem un lliure comerç, cada país s'especialitza en allò que és millor. Llavors, jo produeix que això d'aquí més barat i tu van que tu. I tu produeixes allò més barat i tu compra tu. I d'aquesta manera es crea interdependència. I al final, el comerç, la riquesa del comerç, crea millora benestar i, el més important, crea interdependència i és un factor de pau.
Diplomàcia. Ens interessa portar-nos bé perquè
sí,
ens estan
clar,
donant...
Sí, clar, ja jo t'estic comprant això, jo t'estic venent això, mos hem de portar bé.
Sí, sí.
És a dir, seria com unes relacions de bon veïnatge. Mm. Això és molt més important del que la gent es pensa. Llavors, també una cosa. Podria ser una amenaça. És a dir, jo fasc una amenaça, ei, vaig a posar, mira que posaré aranzels i no em vendràs ni un carai. Per renegociar anteriors acords. Però jo veig que així com està anant l'assumpte, no crec que és una amenaça, sinó més bastant creïble.
Caram.
És a dir, no sé cap on d'això. Llavors, una altra cosa. Se marxa enrere en la lluita contra el canvi climàtic. Clar, això d'aquí ja està entrant en tota la política de la Unió Europea, absolutament en contra de la política de la Unió Europea. Com anirà tot això d'aquí? No ho sabem malament. I, clar, just guanyant Trump, què ha passat? Que les empreses de petroli i gas pugen i les empreses de renovables baixen. El mateix que va passar aquí, tothom quan va guanyar en Trump, la borsa espanyola ha baixat. Per què ha baixat? Perquè, per exemple, els bancs varen baixar, perquè hi ha molts de bancs que tenen molta exposició, per exemple, el BBVA a Mèxic. Evidentment, si els hi tornes els immigrants a Mèxic i tanques les fronteres i els hi poses aranzels, Mèxic no anirà millor. Per això el banc BBVA va baixar cotització. Llavors, per què les energètiques renovables varen baixar? Clar, si s'aposta és negar el canvi climàtic i apostar pel petroli i el gas, evidentment, les companyies energètiques que estan més dedicades a les energies renovables
baixen de
cotització. I llavors, les grans tecnològiques guanyaran perquè si deies menys impostos i menys regulació. Si fas menys regulació, a les empreses de tecnològiques els interessa, perquè les estan perseguint molt, les empreses tecnològiques, estic parlant de les Big Four d'Estats Units, Google, Apple, Microsoft i Meta.
Et refereixes a les multes que han rebut?
Clar, perquè quanta més regulació les estan marcant més en curt. I, evidentment, recordem que l'Elon Musk... Passa que,
L'Elon Musk, un dels consilleri
clar,
preferits de Donald Trump.
Efectivament, l'Elon Musk té... abans m'he deixat Amazon, però també estan.
El Jeff Bezos.
Sí, sí. En Bezos ha fet que el Washington Post no es manifestàs. És a dir, per primera vegada en la història del Washington Post no s'ha manifestat a favor d'un candidat o de l'altre. Per què? Perquè en Jeff Bezos, que és l'amo, li va dir, aquí, neutrals. I al final s'ha de veure...
Estem parlant del Washington Post, que és ni més ni menys que el diari que va treure el cas Watergate. O sigui, estem parlant d'un dels referents del periodisme i amb la seva línia editorial molt legítima. Per primera vegada l'ha canviat.
I Elon Musk, però també és curiós, perquè Elon Musk fa cotxes elèctrics i tampoc s'entén massa. És que el que vull que vegeu és que la coherència falta per totes bandes. I evidentment, les companyies d'assegurances mèdiques pujaran perquè, evidentment, menys protecció, és a dir, menys regulació, més lliure canvi, més liberalisme afavoreix les assegurances mèdiques. I, per tant, la gran paradoxa que sorgeix és que tu has guanyat per culpa de la inflació i la teva política et portarà a més inflació. Però, clar, tu ja hauràs governat 4 anys. És a dir, conclusió, se'ls hi enfot la gent.
Si hi ha inflació, pot ser que hi hagi una baixada de tipus d'interès? I això ens acabi influint també, perquè entenc jo que, igual que la Reserva Federal, el Banc Central també baixaria tipus,
no,
i això
no
té res a veure.
Sí, no n'has estat escoltant aquests dies.
A veure.
No, a veure,
professor,
si hi ha inflació, què ha fet el Banc Central Europeu?
Bueno,
ha pujat el tipus d'interès?
Ja, per contrarrestar-la.
Ah, efectivament. La política monetària restrictiva. És a dir, com que estan baixant el Banc Central, la Reserva Federal Nord-Americana, que és el Banc Central d'Estats Units, tenia una política baixant de tipus d'interès. Però ara canvia l'escenari. Ara és probable que la pròxima revisió de tipus d'interès baixi un quart de punt, però ja no baixarà més.
que és el que s'acaba d'anunciar, avui ho dèiem a l'informatiu.
Exacte, vull dir, baixarà un quart de punt, però ja no baixarà més. Però a més, això d'aquí fa... clar, el Banc Central haurà d'estar... el Banc Central dels Estats Units, la Reserva Federal, haurà d'estar amatent a veure què passa amb la inflació.
Jo és que estava pensant en els de la hipoteca, saps? Perquè entenc jo que si puja o baixa els tipus d'interès a Estats Units també pot tenir una repercussió a Europa i, en definitiva, a les nostres butxaques en el dia a dia, més a més.
Sí, perquè això afectarà clar. A la baixada de tipus d'interès. Perquè, a més, si en el tipus d'interès que hi ha ara i es mantenen més amunt, això reforça el dòlar i el dòlar es revaloritzarà. Si es revaloritza el dòlar, vol dir que l'euro es deprecia. Això és de les monedes, quan una puja, l'altra baixa.
És un equilibri.
Exacte.
Però Donald Trump va dir que volia baixar la cotització del dòlar, no?
No, però la política que fas és absolutament el contrari. Si tu baixes importacions, la teva moneda s'aprecia. Però si s'aprecia el dòlar, el petroli serà més barat. Perquè cotitza en dòlars. I, evidentment, això pot afectar-nos a Europa perquè està tot interconnectat. És molt important de veure que està tot interconnectat. Que la futura baixada de tipus d'interès per alegria dels que estan hipotecats, se m'han orris, perquè, clar, si els tipus d'interès dels Estats Units pugen, aquí no els podem baixar molt, perquè si no és el capital, se'n va als Estats Units. D'acord? És a dir, aquesta és idea. Llavors, aquí, l'enfortiment del dòlar abarateix el petroli i, molt important, vendran molts de nord-americans perquè el dòlar estarà fort i s'aniran de vacacions. I això d'aquí és un avantatge de la possibilitat d'un dòlar fort.
Ens queden 3 minuts només. No sé si vols comentar algun altre tema.
Bé, volia parlar de dues coses que no tinc temps, però ja les vaig a citar. El preu de l'or.
Ah, el preu de l'or, un valor d'inversió.
Per cert, també va dir que també acabarien guerres, no sé què farà. Al final entram, això és tot una caixa de sorpreses.
Ell va dir que no volia començar cap guerra. En l'altre mandat no en va començar cap, és veritat. I és més, ha dit també que vol reduir l'esforç bèl·lic a Ucraïna. No sé.
I per cert, un altre efecte important. Diu que els europeus que s'espavilin en la seva defensa. Ah, que per cert, amb això és l'únic que estic d'acord amb entram. Que ja està bé, nosaltres aquí anem, no sé de què anem, però al final tenim el papa... Yankee, que mos salva, mos treu les castanyes del foc.
Home, portem ja gairebé un any escoltant aquest discurs a la Unió Europea, que hem de reforçar la nostra indústria armamentística, que hem d'intentar alimentar les empreses...
I ara que Zelensky va felicitar en Trump, perquè no vol que li llevi suport nord-americà.
Doncs fa pinta, eh?
Sí, però clar, i llavors qui és que pagarà el tema, la defensa d'Ucraïna? Alerta que està a Europa, que els Estats Units estan allà, eh? Anem a ensenyar amb tot això d'aquí. Sí. A veure, jo ja sabeu que jo del futur no en tinc ni idea el que passarà. Ja ho sabeu, perquè jo no som bruixot. Per tant, a veure, anem... Bé, està interessant. El taulell de joc està interessant. I llavors volia parlar de dues cosetes més. Només vull dir que el preu de l'or, del gram d'or, està a 80 euros. Normalment cotitzen dòlars, jo he passat a euros. I us record que l'any 2019 estava, en març del 2019, estava a 40.
El doble.
Està al doble. És a dir, si el dòlar puja, si l'or puja, no és un bon auguri.
Què vol dir això?
Vol dir que la gent busca... Vol dir que la gent busca valor refugi.
Vol dir que la gent té por.
Exacte. I això és molt interessant, perquè jo vaig, quan vaig passejant, si tu mires a les cases d'empenyoraments...
Compra no oro!
Exacte. I és molt interessant, perquè ara ja està a 74. Jo havia vist a 60, 58, 59, i ara ja està a 74. Clar, tu compres 74, llavors si el vens a 80, m'entens o no? Aquí està el negoci. Yeah. Okay? I llavors també és molt interessant, i això en parlarem un altre dia, el preu de la ferralla. Saps aquests immigrants que van amb su carrito de compra per les ciutats,
sí.
Que van carregats de ferralla? El preu de la ferralla, fa uns dies estava a 23 cèntims quilo, és a dir, per fer 10 euros has de portar 40 quilos. De ferralla.
Quina enfanyada.
Bueno, 10, una miqueta més, 2,3. 0,23 cèntims. 23 cèntims, 0,23 euros, quilo ferralla, i ara ja vaig veure 0,22.
Està baixant.
És a dir, fixa't, dos preus molt interessants, que encara que paregui mentida, el preu de la ferralla i el preu de l'or, com estan lligats en la crisi econòmica.
El preu de l'or que pugi, ja hem entès per què, perquè els inversors poden tenir por i buscar un valor refugi. El preu de la ferralla, què vol dir? Que hi ha més gent apurada que va buscar ferralla i, per tant, hi ha menys demanda?
Brutal. A Barcelona és brutal.
Ah, sí,
Brutal. veus la gent, tota la gent, i llavors si vas a zones allà, això és més a Poble Nou, sí. És allà on hi ha les grans naus industrials, allà on compren ferralla.
Processen això.
I passes per allí i discuteixen i s'abraen, i mare de Déu, un desastre. Però vull dir, és interessant de veure com uns preus són indicadors d'una situació cap a una banda o cap a l'altra.
Ho hem de deixar aquí, Miquel, Joan, com sempre, moltíssimes gràcies per atendre'ns. Són les 9.
Molt bé.